El diumenge a la nit, qui vulgui, si és que hi ha algú... Que, bueno, si els bons. Els bons són els que sortíem a les 12 de la nit els diumenges, no dels divendres, que és el fàcil. Doncs el diumenge a la nit, qui vulgui, podrà obrir discoteques fins a 3:45. Ahir em vaig quedar molt parat quan qui parlava de tot plegat era el doctor Joan Colom, que és el subdirector general de drogodependències, de salut, i la persona que ha fet d'interlocutor, que és el que m'he assabentat amb el sector de l'oci nocturn. Hola, doctor Colom, bon dia.
Molt bon dia.
Ha costat tancar l'acord amb el sector o no?
Bé, són múltiples reunions amb les que hem tingut amb ells i també juntament amb els companys del Departament d'Interior. En la mesura de, com que teníem una llarga experiència de treball des de salut amb ells, des de la nostra perspectiva concreta, perquè com algunes vegades he explicat aquí en aquest programa també, un dels projectes relevants que teníem en el món de les addiccions i de les drogues i del consum eren les famoses nits Q de qualitat, un segell de qualitat que atorgàvem als responsables de l'oci nocturn quan, a més de complir la llei, això és d'obligat compliment, tenien tota una sèrie d'elements respecte a la salut, respecte a la informació, respecte a la cura de les persones que estaven allà dintre, que els hi otorgaven un plus addicional. Bé, tota aquesta experiència de tots aquests anys amb les nits Q ha fet que fos més fàcil aquesta relació amb aquestes entitats que treballen en aquest camp. Es tractava de veure com podíem trobar un equilibri entre mantenir els criteris rellevants des d'un punt de vista de salut pública, que són els prevalents, i també el progressiu sistema de normalització que permet obrir allò que fins ara mai havia obert, excepte un període de temps molt limitat.
Val. Preguntes per a la gent que vagi a una discoteca en aquests pròxims dies a partir de la setmana que ve. Primer, mascareta obligatòria.
Efectivament, mascareta obligatòria, absolutament, sí.
Val. La que sigui?
Sí, en principi no m'ha entrat en el detall, en principi pot ser la quirúrgica, la FP2, però amb mascareta obligatòria.
Només se la podrà treure per beure?
Efectivament, sí. El mateix que passa amb la restauració, només se la podran treure en el moment de beure o consumir, si és que en algun d'aquests llocs també es consumeix altres aliments.
A la pista de ball es podrà beure?
No, la pista de ball no es pot beure, només es pot beure en espais delimitats, concretament, que són les barres del bar i els llocs que s'estigui assentat amb taules o cadires.
A les discoteques amb terrassa, quan decaigui l'obligatorietat, que ara es parla del 1 de juliol, de portar la mascareta en exteriors, continuarà sent obligatòria la mascareta?
En parlarem en el seu moment. En principi, com que es tracta de llocs d'àmplia aglomeració i, per tant, de presència massiva de persones, en principi la resposta és sí.
Tancar 3:45 de la matinada. Això vol dir que 3:45 tothom fora, tothom tanca, i tancat i empany i forrellat ja,
No, això vol dir que a les 3:30, això forma part de la normativa general, A les 3:30 és el tancament, i el tancament vol dir obrir les llums, en aquest cas no tancar-les, sinó obrir les llums, deixar de dispensar i subministrar qualsevol tipus de beguda o aliment, i per tant, a partir d'aquí, hi ha un període de temps de 30 minuts, que ho marca la pròpia llei, de desallotjament progressiu, precisament per fer-ho des d'un punt de vista saludable, la sortida de l'espai.
Hi ha limitació de persones pels grups?
Sí, hi ha limitacions generals, és a dir, quan es parla d'una limitació interior, es parla del 50% d'aforament i, per tant, la meitat de la cabuda de la llicència corresponent d'aquesta activitat.
Podrem ballar amb gent de fora de la nostra bombolla?
Són preguntes, és a dir, la norma serveix en general per orientar, per fer pedagogia, per organitzar, per no deixar, però és impossible i inevitable cobrir totes les expectatives i preguntes que es puguin torgir. Però deixeu-me dir que en general parlem de que hi ha d'haver una distància d'un metre i mig, i sempre diem que aquest metre i mig, aquesta distància, es pot disminuir, òbviament, si estem parlant de bombolles de convivència o bombolles habituals. Però tot això, el que m'agradaria apel·lar, més enllà de totes aquestes distàncies, característiques, condicions, és una cosa tan important com és el sentit comú.
Clar.
Tots volem el mateix. Per una part, evitar la propagació, frenar i estar en la línia del que estem, que és minimitzar l'impacte de la Covid progressivament i, per tant, millorar totes les condicions epidemiològiques. I, per l'altra, també l'accés a l'ús, al disfrut, que també són elements importants i que s'han posat de manifest durant aquest període de tancament tan llarg amb problemes relevants, amb problemes de gent jove, per exemple, que no ha pogut socialitzar el que està habitualitzat a fer, que han estat tancats durant molt de temps, que no han pogut veure ni participar amb els seus companys, i per això també és important obrir-los. De fet, recordaré en una enquesta que vam fer durant el període de confinament a Catalunya amb 40.000 persones, ens va sortir que les persones tenien un risc molt més elevat de trastorns depressius, de trastorns d'ansietat, de malestar emocional. Bé, en el fons, aquesta obertura d'aquest últim espai que ens faltava per obrir va també en aquesta línia, en la línia d'oferir un espai de socialització, de divertiment i d'oci, però regulat, controlat. I és aquí on demano, per favor, reclamo el sentit comú, que cada un de tenir, a part dels responsables
clar,
de l'oci nocturn.
Aquí hi ha una cosa, doctor, que està escapant les seves competències, però la pregunta és tot això, com es pot controlar? No com es controlarà, que és impossible, sinó com es pot controlar. I, efectivament, apel·la al sentit comú i s'ha d'apel·lar, sobretot, a la responsabilitat de les pròpies empreses, de la discoteca, perquè entre tots plegats com a societat també ens hi juguem molt, perquè molta gent pot pensar que les normes com a tal i les recomanacions estan molt bé, però que això dependrà de cada establiment, de la bona o de la mala intenció que hi pugui imposar de que això es pugui complir.
Em consta, amb les reunions que hem mantingut amb els responsables dels diferents sectors d'aquest oci nocturn, em consta, i és així, i ho faran, a banda de totes aquestes normes d'obligat compliment, incorporaran missatges preventius, missatges orientatius. Pensi que ningú com ells, per exemple, en l'àmbit de les barres, en l'àmbit dels discjòqueis, en l'àmbit de denunciar per la megafonia general, ningú com ells, de tu a tu, d'igual a igual, d'entre el propi entorn, pot facilitar, fer més accessibles els missatges, fer-los més permeables, de tal manera que tot el tema de prevenció, que no hem dit al principi, que és obligat, ventilació, higiene, desinfecció, gels hidroalcohòlics, tot això sigui un element rellevant i no només d'obligat compliment, sinó d'un plus addicional de compartir aquest risc. També hem de dir d'evitar compartir aquest risc. També hem de dir que un dels elements que s'ha incorporat també en aquest àmbit és la traçabilitat, és a dir, que les persones que comprin les entrades amb anticipació o aquelles que les comprin en el mateix moment es registraran de forma simple i senzilla, però als efectes de que si hi hagués mai qualsevol problema des d'un punt de vista de salut poguessin tenir una traçabilitat.
Recordeu que la
forma... No, perdó.
No, digui.
No, per tant, vull dir que hem intentat, per tots els mitjans, compatibilitzar, per una part, l'oci i la diversió, l'altra amb la seguretat i la salut.
Ara parlem de l'altre cantó que ara comentava. Recordeu, l'aforament és del 50%. Que, evidentment, això es podria ampliar depenent de les circumstàncies pandèmiques que visquem d'aquí uns mesos o d'aquí unes setmanes, no?
Efectivament, el que els hi hem dit per activa i per passiva també, i ho hem anunciat, és que aquestes són... és el punt de partida en aquests moments, avui i ara. No? Bueno, concretament el dilluns a les 12 del dematí, el proper dilluns a les 0 hores del dilluns del proper dilluns. Però, en canvi, això és revisable. I revisable tant cap a incrementar, ampliar, com també a reduir. I tot això té a veure, efectivament, amb les condicions i resposta de l'àmbit epidemiològic. Sens dubte, aquest és l'element més rellevant.
Molt bé. Més coses, i és el que ens agrada parlar més amb el doctor Colom, que és amb el tema de les drogodependències, i és que sempre hem parlat en aquests últims anys amb ell aquí al Món RQ. No sé si heu notat un repunt de les intoxicacions etíliques amb el final de l'estat d'alarma.
No, vam notar el que és normal i habitual, l'efecte rebot. Quan tu tens una situació de tancament complet, doncs sol haver una sortida més explosiva, però que no arribi als nivells normals, és a dir, els nivells estàndards, per ser més exactes, que teníem abans de la pandèmia. Per tant, sí que hi va haver un punt les primeres setmanes, però per sota dels nivells estàndards que teníem d'intoxicacions relacionades abans de tots aquests episodis.
Us fa patir que hi hagi un augment del consum d'alcohol amb la reobertura de l'oci nocturn?
A veure, evidentment un increment de l'exposició pot incrementar un determinat consum. Però per l'altra partida hi ha un element fonamental que cal tenir en compte, i és que mentre el consum d'exposició no regular, entenguis, botellot, consum al carrer, etc, i el consum que es pugui fer sota criteris de regulació, sempre som més partidaris d'aquest segon, perquè és més controlat, més segur, amb uns límits, amb unes característiques, etc.
En la qual, per tant, és la gran preocupació ara que teniu per això?
És una de les preocupacions des del punt de vista general. Què hem vist durant aquest període de temps? Que en general hi ha hagut una reducció del consum d'alcohol. Hi ha hagut probablement un increment de la venda d'alcohol en supermercats, però hi ha hagut una reducció global del consum d'alcohol perquè els elements d'exposició durant molt temps han estat tancats. Bars, restaurants, ara òbviament no, i discoteques i oci nocturn en general. Per tant, apel·lem de nou a la responsabilitat, ens hi juguem molt i, per tant, el que és molt important és que tinguem molt clars doncs, que es podem disfrutar i ho podem passar bé, però hem de limitar les conseqüències dels efectes adversos, com pot ser el consum d'alcohol.
El tabac entre els joves va a la baixa, ara?
Està estabilitzat. En les últimes enquestes hem observat una certa estabilització i una certa i en el seu principi una certa disminució. Però estem amatents perquè, efectivament, hi ha una clara interpretació global del sistema que permet dir que, al final, sigui l'alcohol, sigui el tabac, sigui el cànnabis, són substàncies que van consumint-se en períodes determinats i es van substituint. I, en general, podríem dir que el tabac, evidentment, està en revisió.
Fa un temps recordo una conversa amb els Mossos d'Esquadra que em deien que la gran preocupació que tenien del país, on a Catalunya som pioners, és amb el tràfic de marihuana. I que això no només vol dir consum, és vol dir tràfic també, és a dir, moviment de mercaderia, perquè ens entenguem. Heu notat durant aquest confinament, des de la Direcció General de Drogodependències, un augment del consum de la marihuana a Catalunya?
No. Hem fet diverses enquestes durant aquest període i, en general, per una qüestió també òbvia, és a dir, per una qüestió de disminució de la mobilitat, per una disminució de l'exposició, per una disminució de la sociabilització, dels contactes humans i personals, en general, hi ha hagut una davallada global de tots els consums. El que això no vol dir que no hagi tingut, que no pugui tenir conseqüències en un futur. De fet, ens preocupa i ens ocupa, més enllà del consum d'aquestes substàncies, també l'impacte que hagi pogut ocasionar aquesta pandèmia, com deia abans, amb l'element més nuclear de la persona, no? Amb la seva pròpia salut mental. I, per tant, a vegades nosaltres parlem d'estrès posttraumàtic, és a dir, ens referim a tot el que pot vindre després d'un període de temps en què les universitats, per exemple, no han estat obertes. I imagineu-vos a vosaltres per l'important que és per un alumne de primer de curs tot el que representa poder anar a la universitat i compartir aquesta nova experiència amb les seves companyes i companys. El que representa el sortir al carrer de forma lliure i oberta, el que representa compartir activitats de tot tipus. Tot això ha vingut restringit per qüestions òbvies durant molt període de temps. I, per tant, això però ha provocat malestar emocional. Això en som plenament conscients. I aquest malestar emocional ens pot comportar una demanda de tractament. En general, hauríem de dir que el consum de drogues durant tot aquest període, i d'alcohol inclòs, ha disminuït en general, no vol dir que subgrups hagi pogut augmentar, i, per altra part, les persones que estaven en fases de tractament ho han patit més, perquè la limitació, l'accessibilitat, tot i que l'hem intentat superar a través de les teleconferències, les videoconferències, el tractament virtual, tot i així, òbviament, hi ha una certa més distància. I, per tant, les persones que estaven en fase estabilitzada han estat bé. Les persones que estaven, en canvi, en processos d'inicis de tractament complicat ho han patit de forma pitjor. Però he d'insistir en que tots els nostres recursos s'han mantingut oberts i, per tant, els nostres professionals de primera línia han tractat, sigui telefònica, personal o virtualment, totes les problemàtiques que s'han ocasionat.
Com sempre ens agrada dir, hi ha una derivada de la pandèmia que, efectivament, com vostè comentava i que hem anat comentant en tots aquests temps, que és el tema de la salut mental, de la qual molt encertadament TV3 en farà la marató aquest pròxim desembre, que va en paral·lel, reitero, a la pandèmia del coronavirus, i que això ha tingut una afectació especial a la gent més jove, que els hi hem, o la malaltia o la pandèmia els ha castrat des d'un punt de vista emocional aquest any, durant un any, ja no només des de sortir a les nits, sinó anar a fer colla, sigui a les universitats o sigui en determinats àmbits escolars. Però sí que tinc una última pregunta, més enllà del que seria l'època pandèmica, tot i que ha estat en època pandèmica, hi ha alguna droga, doctor Colom? Aquesta és una pregunta que reiteradament li faig quan ens visita aquí al Món Arracú. Hi ha alguna droga que els hi preocupa en especial la seva implementació a Catalunya, sigui per gent jove o per gent gran?
Jo sempre dic el mateix, em sap greu reiterar-me, però segurament m'heu sentit aquesta resposta altres vegades. La preocupació més important des d'un punt de vista de salut pública és el consum excessiu d'alcohol, el consum de risc d'alcohol, perquè des d'un punt de vista de magnitud, de morbilitat, de mortalitat, d'accidentabilitat, de danys a tercers, d'impacte socioeconòmic, en tots els sentits, per una qüestió de magnitud, per una qüestió de nombre, no per una qüestió, si m'apures, d'impacte social, perquè algú podria dir, home, però no compari vostè l'alcohol amb l'heroïna. Clar que no, evidentment. per sintomatologia, per problemàtica personal i individual. Però quan parlem de salut pública parlem de col·lectivitat, parlem de gran escala. I, per tant, el que ens continua preocupant és el consum excessiu d'alcohol, perquè és el que afecta més la població, sens dubte. Evidentment, al costat d'això, hi ha els consums tradicionals, elevants, consum de cocaïna sembla que s'hagi incrementat en els darrers temps algo respecte als anys anteriors, el consum d'heroïna es manté estable i amb la mateixa línia dels últims 15-20 anys, amb una tendència clara a la disminució. Tot així, no deixa de ser la quarta substància d'inici en tractament a la red, i el consum de cannabis és rellevant, tant l'experimental com el més o menys habitual.
Moltes gràcies, doctor Colom. Fins molt aviat.
Moltes gràcies a vosaltres. Molt bon dia.